guerra de Troia va durar cosa de 10 anys i va acabar amb l'incendi i la destrucció de la ciutat. Troia era una ciutat rica i poderosa que hi havia a la costa de l'Àsia Menor, governada pel rei Príam, un home savi i just, molt estimat per tots els seus súbdits. Tenia molts fills, entre ells Hèctor, el més valent de tots, i Paris, un noi de molt bona presència i que va ser la causa de la ruïna de la seva pàtria. Els oracles, que en aquella època s'havien especialitzat en el coneixement anticipat de les coses que havien de venir, ja ho havien predit. Quan Paris va néixer, que portaria la desgràcia, i el seu pare, en previsió, el va fer abandonar en ple desert perquè es morís i no es complís la profecia dels oracles. Però era voler lluitar inútilment contra el destí. Uns pastors van salvar el nen de morir de gana i Paris va créixer entre ells i es va fer un noi molt ben plantat. On som?
Anava a dir a la guerra de Troia.
Som a la guerra de Troia. I com és que ens has portat a la guerra de Troia?
Us he portat a l'Odissea, que com el seu nom indica, n'hi ha moltes de guerres i hi ha moltes paus i sobretot hi ha molta mar mediterrània.
La Isona Passola avui és al divan i ha començat portant-nos a la guerra de Troia i ara... Ah, mira on som!
Pero si no me he movido.
Dime algo bonito.
Claro, ¿qué deseas oír?
Miénteme. Dime que me has esperado estos 5 años. Dímelo.
Todos estos años te he esperado.
¿Y qué habrías muerto si no hubiese venido?
Habría muerto si tú no hubieras venido.
Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti.
Te quiero como tú me quieres a mí.
Sí, pero... Sí, pero...
Gracias.
Ay, ay.
Deja ya de hacerte la víctima. ¿Crees que lo pasaste mal? Yo no encontré esta casa, tuve que edificarla. ¿Y cómo piensas que lo conseguí?
No quiero saberlo.
Pues yo te lo diré. Por cada madera, por cada ladrillo, por cada piedra...
¡Basta ya, Viena! ¡Calla!
No, tienes que escuchar.
Te he dicho que no quiero saberlo.
No puedes hacerme callar, Johnny. No puedes. Antes me habría arrastrado para estar cerca de ti.
¿Han pasado aquests 5 años?
Te he buscado en todos los hombres que he conocido.
Oye, Viena, has dicho que tuviste una pesadilla. Lo mismo que yo, pero ya ha pasado.
No ha pasado.
No, no ha pasado.
Es como hace 5 años. No ha pasado nada entre tanto.
Eso quisiera.
Nada. No tienes que contarme nada porque nada fue real. Solo tú y yo. Eso es lo único cierto. Estamos tomando una copa en el bar del Hotel Aurora. Suena la música, celebramos nuestro compromiso y después de la boda nos iremos de este hotel lejos, muy lejos. Ríete, Viena, sé feliz, es el día de tu boda.
Isona Passola, han passat o no han passat aquests 5 anys? Som a la ficció dins de la ficció, a la no sé si a la no veritat dins de la ficció. On ens portes, Isona?
A Johnny Guitar, és la meva pel·lícula preferida.
I per què ho és?
Però fixa't que has triat un tros, que evidentment és magnífic, perquè és una història d'amor magnífica. Però saps què m'agrada de Johnny Guitar a mi? M'agrada que ella construeix un saló i per primera vegada a l'oest hi ha una dona que fa el que vol fer i és protagonista. Li cremen, evidentment li passa de tot, no? I ho torna a aixecar cada vegada. I cada vegada ho torna a aixecar. I a més, finalment té l'home que vol. O sigui, que aixeca allò que ella ha volgut aixecar, que és tenir un saló i ser una dona forta amb la seva feina, dominant el seu entorn, però alhora hi ha aquest diàleg tan meravellós que té amb el Johnny Guitar, que l'ha esperat tota la vida, que és un home que no vol disparar, que toca la guitarra.
Que no vol disparar i toca la guitarra. És a dir, la forta és ella.
Ella és la forta perquè ell li ha passat de tot. És que l'heu de veure, l'heu de veure.
L'hem de veure. Ens recomana una dona que du el cine a les venes.
O tampoc te la toques.
Jo crec que sí.
M'agrada molt el cinema, però és que m'agrada moltes coses. Però aquesta pel·lícula especialment. I això que hi ha una part de la pel·lícula que, vista en perspectiva, la baralla que té amb l'altra dona, sí, vista amb una perspectiva una mica feminista, és veritat que hi ha una dona que competeix amb ella, no? I tenen una batalla a mort, no? I després, vist amb el temps, dic, llàstima, perquè ja ha hagut de demonitzar amb una dona. No hi ha pel·lícula del món clàssic que no es demonitzi una dona quan és ella mateixa.
Quan és forta.
I quan és forta.
Som a la mateixa pel·lícula.
Play the guitar. Play it again, my Johnny.
És que ens posem la pell de gallina.
Maybe you're cold, but you're so warm inside.
Peggy-li és sensacional, eh, la cançó. La cançó és tota la sensibilitat. Tu que saps tantes coses de cinema, tu saps què és l'amor?
L'amor?
Sí, això que canten les cançons, això que es veu a les pel·lícules. Saps a què em refereixo? L'amor?
Mira, he hagut de treballar molt amb el tema de l'amor al fer guions.
Molt bo.
Molt, i he treballat molt. I en un curs que vaig fer als Estats Units, la primera vegada que vaig poder pagar un curs de cine, perquè aquí no hi havia cine, recordo que vaig tenir una professora fantàstica que es deia Leonora Di Coven, que havia estat l'assistent d'Elia Kazan, i em deia, a la vida només hi ha dos motors fonamentals, dos. Diu, el primer és sobreviure, perquè estem programats per sobreviure a les dificultats. I, per tant, totes les pel·lícules que escriguis, tots els guions que escriguis, en el qual hi hagi una amenaça de la vida, són guions molt forts.
Són bons.
I llavors, bueno, diu, i què et penses? Què és el segon motor? Quin és el segon motor? I ràpidament jo vaig dir, l'amor.
L'amor.
Diu, no.
Ah, no?
No. Diu, un cop sobreviu, el ser humà,
sí,
necessita ser respectat i ser estimat per l'entorn, necessita existir, no tant perquè està viu, sinó perquè és considerat. I l'amor forma part d'aquesta autoestima necessària del ser humà.
De la consideració de l'entorn.
De la consideració de l'entorn. Per tant, cada vegada que triïs un guió o que facis un guió, que escriguis un guió en el qual es qüestiona d'una manera molt forta l'autoestima perquè no és estimat, perquè és odiat, perquè és acusat falsament en un judici, cada vegada tindràs un motor molt fort de guió. Llavors vaig començar a pensar en l'amor d'una manera més, no tècnica, però més a favor de construir personatges forts que necessitessin aquest autoestima i que l'amor no fos aquella cosa
tova,
del cine de
ensucrada.
Hollywood, de dir, fem el petó i ens hem salvat perquè ara ja serem estimats. No, a partir del petó venen les dificultats. És a dir, el petó no és el final de res.
És
l'inici de les dificultats, no? I llavors, bé, per això et faig, ara t'he fet tota aquesta disquisició.
Perquè t'he preguntat què era l'amor.
Perquè he donat moltes voltes a què era l'amor a l'hora de construir personatges, a l'hora de construir les febleses. Quan construïm un guió, una història, sempre és un conflicte, no? I aquest conflicte hi ha sempre un protagonista, hi ha un antagonista, i l'antagonista és el que vehicula el no amor del protagonista.
Mm-hmm. El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Estem escoltant la Isona Passola, productora, guionista, directora de cinema, ara presidenta de l'Ateneu Barcelonès. I jo, quan em deies això de les necessitats, pensava en la piràmide de Maslow, i cadascú pensa en el que pensa, segons la seva experiència, no? Jo pensava en la psicologia, què és el que es necessita, comença per baix, vés pujant, sí, vés pujant, vés pujant. Però, ai, quan sentim aquesta veu. When I fall. Clar. It will be forever. It's not true, eh? Right. En general, és no. In
love. In a restless world. Quina gran cantant que era.
Marilyn Monroe, que no la tenim tan conceptualitzada tant a dins com a gran cantant, però era quan canta, té aquesta mena de barreja, no?, entre sensualitat, entre dolçor.
Tenia el do. Tenia un extraordinari do per la cançó. Quan t'escoltes, jo moltes vegades m'escolto les seves músiques i les seves cançons, i tenia el do de la interpretació cantant, ja no el do de la interpretació actuant. Cantant era tremenda.
Era tant o millor que interpretant,
no? No sé, i a més la veu que tenia, perquè no era una veu tòpica, aquelles veus metàl·liques de Hollywood, de les cantants, no? Ella, mira, fixa-t'hi que...
Com ho diu, eh? Diríem, és de quina manera diu la cançó, la canta i la parla a la vegada, no? Això és molt difícil.
La interpreta.
La interpreta, clar.
La sent. Interpretar és sentir. És creure't allò que dius. I s'ho creu?
Com es fa per crear aquesta distància que se senti i a la vegada que no ofereixi l'ànima a l'interpretar?
M'estàs parlant des del punt de vista d'un actor o d'un intèrpret, no?
Sí.
Hi han tècniques, però és veritat que quan algú interpreta un paper i aquell paper hi ha alguna cosa del que ha viscut a dins d'aquell paper, és molt més bo. És a dir, no cal que sigui exactament la mateixa situació. I per això els actors fan molts exercicis, i suposo que els cantants també, d'associar allò, aquella frase que estan dient tan potent a algun...
Una experiència viscuda.
Algun motor emocional. Són tècniques, cadascú té la seva, però són tècniques, en saben molt, eh? És molt difícil ser actor. Jo ara quan veig aquests joves que tots volen ser actors, i perquè han vist Merlí, han vist jo sé què, i jo els hi dic... Sabeu quin ofici més dur és? Jo he viscut situacions d'actors boníssims que hi ha hagut un moment que han dit prou.
Que es trenca.
I que han dit prou. No puc suportar donar-me tant. O moments abans de sortir a l'escenari, o moments abans de la filmació, veure que no, que els has de donar l'empenta. És un ofici que t'exposes molt, que l'instrument és el teu cos, la teva veu, no hi ha distància, i ara és molt bonic, clar, i per això enganxa tant. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My
friends all drive Porsches, I must make amends. Productora, guionista, directora de cinema, t'imagines que el cine no hagués existit, Isona?
Quan no existia, trobaven formes d'expressió artística. Jo que crec que l'art ens salva, com a sers humans, la capacitat de forçar la realitat, de forçar cap a millor allò que vivim, i construir-ho més enllà de la realitat. S'ha fet de tantes maneres, sempre s'ha trobat la manera de fer-ho, des de des de pintar en una cova fins, les, per exemple, les tragèdies gregues, les comèdies, els... És que, clar, sempre cantar les cançons, les lletres de les cançons, els poemes, les novel·les, la capacitat humana de crear és el que ens separa dels animals.
L'art, la cultura ens salva. Ara presideixes l'Ateneu Barcelonès. Què en vols fer? Perquè això és un somni.
No, jo sola no faig mai res.
Dona.
Jo sempre tinc uns equips fantàstics. La primera cosa és que em trio l'equip, perquè m'agrada treballar amb gent molt creativa i amb empenta i que eixampli la visió que tinc, no? Llavors, l'Ateneu, som una junta de 15 persones fabulosa, que estic encantada a la vida, i l'Ateneu, primer, té 160 anys d'història. Pensa que ha tingut uns presidents que jo, el Pompeu Fabra, el Domènec i Montaner, el Segarra, el Guimarà, dius, per favor, Valentí Almirall, és una entitat que sempre ha tingut i ha produït el bo i millor de la cultura i del debat crític i polític i artístic que es donava en aquell moment, no? Simplement fer això avui.
I fer-ho ara amb dones, que en aquell moment eren els homes els que hi anaven. Les taules rodones, les conferències, essencialment eren els homes.
No, totalment, la primera...
La primera presidenta ets tu.
Jo sóc la primera presidenta, després de 60 anys,
que ens, ja hauria, toca.
Ens hauria de fer cara, un caure a la cara de vergonya.
Però nosaltres? No, les nosaltres, dones?
No, però és que...
O com a societat?
Com a societat. L'altre dia vaig anar a la trobada d'amics de la Rambla, va sortir una foto a La Vanguardia que em feia una vergonya perquè eren... com 20 homes tots allà encorbatats, rígids, en una
sala. I els has preguntat si amb ells els fa vergonya?
Jo els ho vaig dir, vaig entrar i vaig dir...
I d'on hi havia un altre feminista?
No, és que vaig dir, no, escolteu-me, és que és horrorós, és que em sento profundament incòmode perquè la situació és profundament injusta, perquè està passant avui, a l'any 21, al cor de la Rambla. Hi havia el president de l'Institut d'Estudis Catalans que em diu, no et preocupis que a mi em relleva una dona. Diu, bueno, serem dues, i què? I la del CCB també. Però és que, de veritat, és que segueix els llocs, perquè eren els presidents, no?, de l'associació de tot el que circunda la Rambla. I dius que les presidències en els llocs de poder encara no hi arriben les dones.
Ara que et veig i penso en una anècdota de fa pocs dies amb els... alumnes, no, classes a la BCM de la Pompeu Fabra, i els vaig ensenyar que la Ginger Rogers era la primera dona que Hollywood havia dit que volia tenir el mateix sou que el Fred Astaire, que ella ballava cap enrere i amb talons, que era molt més difícil. I la pregunta d'un alumne és, i ho va aconseguir que el seu sou fos igual? I em van venir ganes de riure.
No crec.
Evidentment que no, ni no. Llavors, ni ara, ni en el ball, ni en el futbol, després que han vist les jugadores del Barça guanyar la Champions.
Sí.
Tu que has estat aquí, diríem, durant aquests 8 anys, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Això va molt millor, hi ha hagut un salt, però uf...
Sí, mira, hi ha d'haver la voluntat. Jo crec molt en les quotes, però a veure, explicaré el que per mi són les quotes. És a dir, per mi, amb un parvulari, que només hi hagi dones ensenyant a les criatures, tampoc m'agrada.
Que hi posin quotes homes.
Quotes masculines.
Clar.
És a dir, la quota és simplement, amb igualtat de currículums, col·locar, saber que s'ha d'equilibrar homes, dones.
Les audicions a cegues van molt bé, eh?
Sí, senyora.
Les audicions a cegues, no, que no puguis veure qui està tocant el violí o toca el piano, perquè llavors hi ha d'un 30 a un 55% més de dones.
Sí.
Aquesta és la clau. The long and winding road
that leads. Avui, la productora, directora i guionista de cine, Isona Passola, al divan amb Sílvia Coppolo. We'll Catalunya Ràdio.
D'aquest temps que has estat presidint l'Acadèmia del Cinema Català, què t'endús com a cosa positiva?
Mira, d'entrada crec que hem consolidat la marca, malgrat que el cine català té moltes febleses i espero que es resolguin en un moment que hi ha més demanda de cinema que mai arreu del món i d'audiovisual. Catalunya ha quedat endarrere i, per tant, jo crec que els governs han de ser conscients de que som un país molt incomplet culturalment des del punt de vista comunicacional, si no resolem el tema de l'audiovisual i no li donem una empenta. Hem mantingut la imatge de marca alta amb les gales dels Gaudí, hem demostrat que era un cine diferenciat, perquè la cultura catalana sempre havia estat d'esquena al cinema, el teatre sí, la música sí, la literatura també, inclús els mitjans de comunicació, però el cinema era una cosa a part. I en canvi, les cinematografies europees són importantíssimes totes perquè ajuden a la diversitat europea i fan visible que hi ha moltes maneres d'entendre un continent des de la uniformitat o des de la diversitat, no? I nosaltres formem part d'aquesta diversitat. He insistit molt en aquest concepte de que la diversitat és la marca d'Europa i que la traducció és la llengua d'Europa, que això és els consells del Wim Wenders, que sempre els aplico. I després, el que sí, estic molt contenta, perquè això ha quedat i és palpable, allò que t'estic dient ara, mira, ja ho veurem, si té continuïtat, si no. Però sí que hem fet una xarxa per portar el cinema català a 111 poblacions de Catalunya, això no existia. Els catalans no veiem el cinema que fem nosaltres. I això és fatal. Els francesos, hi ha un 45% de públic francès que veure el cine francès, perquè es fan moltes campanyes. Aquí el cine català no es veu. Llavors, hem creat una xarxa que es diu Cicle Gaudí, i estem a 111 poblacions, vam començar amb 8, estem a 111, i tenim més demanda que oferta. Vull dir que les poblacions cada any veuen 10-12 pel·lícules que s'han produït aquell any i que han triat els crítics com les millors. I això em fa molta il·lusió, perquè això ja ha quedat consolidat i cada vegada va més.
La televisió, tal com ara la coneixem, sembla que li queden 10 anys de vida, perquè la ficció, diríem, quan arribem a casa, mirem sèries moltes vegades a través de les plataformes. Aquí com ho ha de fer el cinema català per tenir-hi més lloc?
Bé, a veure, diuen que ara es construirà finalment plataformes a Catalunya, perquè, bueno, la Generalitat ha fet una demanda de que les ajudes europees per l'audiovisual arribin aquí en forma de poder construir platós per les plataformes. A veure si és veritat, perquè fins ara havíem vedat i no ho havíem fet, i totes les plataformes, malgrat que algunes volien venir aquí, s'han desplaçat a Madrid. És veritat que ara es fa el cine plataformes, però és veritat que la televisió seguirà tenint sentit. Jo l'últim cans que vaig estar abans del desastre aquest de la pandèmia, se li donava per informatius, molta vida, i se li donava a la televisió com a fabricadora, a part de les plataformes també de continguts, i a les televisions públiques, sobretot les televisions públiques, perquè segueix tenint un sentit que les televisions públiques no siguin tan esclaves del mercat i puguin fer un tipus de produccions que agafin un altre marc, no tan fàcil,
diguem. No tan comercial?
No, la paraula no és comercial, perquè de vegades...
Fàcil, ja... està molt ben trobada aquest adjectiu, no? Perquè pensava que pa negre no era fàcil, no. I en canvi va ser el boom, i no sé si el superboom inesperat, com a tant superboom, no?
Sí. Bueno, Pa Negre va ser un boom dintre, a veure, no era un blockbuster, que diuen, eh?
No.
Però és veritat que va anar per tot el món i que tothom l'entenia, i que va ser una experiència meravellosa, potser el millor que m'ha passat a la vida, poder portar una pel·lícula catalana i en català pel món i arribar a Hollywood i bueno, estrenar d'arreu, no? Vull dir, ara me'n recordo Hong Kong, Moscou, és que era un continu de viatjar, i a tot arreu t'adones que el ser humà és exactament igual a tot arreu pel que fa a la capacitat d'emoció. De la mateixa manera que tenim dues mans, dos ulls, dues orelles, sabem el que és bo, el que és dolent, el que ens fa mal, el que no ens fa mal, el que ens emociona, el que no ens emociona, i això, tinguem el color que tinguem, amb això som iguals. I per tant el cine i la ficció, si s'agafa a l'arrel humana emocional, i després es col·loca en l'entorn determinat, pof, surt, va bé a tot arreu.
Mira, Andreu, jo ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell me n'hauria anat a la fila, home.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
Tu ets diferent.
Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar. No podem canviar com som.
Vine aquí, preciós!
És difícil de creure.
Pels diners!
Qual?
Per què ha hagut de fugir el pare?
Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra ells. Això sí que no t'ho consento! Mira que ho has de consentir! Diré que no el meu fill!
Pa negre, Conxa de Plata de Sant Sebastià, Nora Navas, 13 premis Gaudí, 9 premis Goya, és que la llista és llarga, escollida per representar Espanya als Oscars, nominada millor pel·lícula europea del 2011. Es basa en dues novel·les de l'Emili Teixidor, Pa negre i El retrat de l'assassí d'ocells. No t'ho imaginaves mai?
No. Vaig llegir la novel·la, vaig comprar els drets i va començar l'aventura. És això que té ser productor. A mi m'agrada molt ser productora perquè la gent doncs, dona molta importància al director, als directors, als actors. Però ser productor, de la manera almenys que sóc jo, que tinc una idea, la proposo a algú, l'engego, la munto i acaba sent una pel·lícula i pots anar a tot el món, la sensació de fertilitat que tens, de capacitat creadora que tens, és enorme. Alguna vegada veig... Mira, ara estic rodant una sèrie per joves, no?
Com es diu la sèrie?
I encara no puc dir el nom.
No puc dir el nom. No.
Però és una sèrie per, joves. Mira, me'ls mirava l'altre dia mentre estaven rodant des d'un lloc una mica més alt. Veia els camions amb les màquines de rentar la roba, el càtering, uns que estaven assajant en un racó, els músics. Jo pensava, tot això surt d'un dia que vas tenir la idea de fer aquesta sèrie, vull dir-te, tens aquesta idea i de cop és aquesta realitat. I de cop, quan surti al món, veurem què passa.
Per tant, tu ets de les productores, productora-autora, que un, no solament busques els recursos econòmics per finançar un projecte, sinó que tries la gent, el director, els millors equips, d'alguna manera ho crees tot, tot el projecte.
Sí, a mi m'agrada fer això i buscar aliats, evidentment, perquè, a veure, la meva aventura amb l'Agustí Villaronga, que va començar amb El mar de Blai Bonet, partint de la novel·la de Blai Bonet, que va continuar amb Pa negre i amb Incerta glòria, ha estat perquè trobo aliats molt forts que acaben sent pràcticament germans per compartir una experiència artística i fer-la realitat, vull dir-te que i que comparteixen la idea que jo he tingut i la transformen a favor de fer una meravella i que estem en debat permanent de com fer-ho, amb qui fer-ho, quin càsting, quin equip triem, com ho movem pel món. I això és una feina apassionant, de veritat, la meva. Jo dic que no sé, no se m'acut que hi hagi una feina millor, perdona,
Avui amb la Isona Passola, la nostra productora, però que ja veieu que és productora, guionista, directora, creadora, impulsora, tot el que va, emprenedora, avui aquí al divan de Catalunya Ràdio.
Em pensava que diries emprenyadora, perquè de vegades també es veu que...
Però és veritat, jo t'he sentit alguns discursos que poses el dit a l'ull a algú, que dius, ai, aquest de la primera fila que està aguantant un somriure d'aquells de plàstic, la vol matar.
No, fan cas.
Que no, fan cas?
Fan cas, sí.
Sí.
Poc o molt. Menys del que jo voldria, però normalment... Sí,
més del que estava previst.
Els discursos del Gaudí funcionen, sí.
Sí, és que jo t'he vist en alguns Gaudís que he pensat, ai.
Però avui també hi ha molts polítics, molts. I deu ser que els interessa molt la cultura, perquè han vingut en massa i els hi estem molt agraïts. Jo em pregunto... Si els interessa tant la cultura, com és que en el pressupost de la Generalitat només dediquen el 0,7% del pressupost? És molt poc! És molt poc!
El Divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
això, Jim. No riem mai junts i jo no m'ho mereixo. No sé per què estic tan boja per Jim.
La Maria del Mar Bonet cantant Jim.
Oh,
oh, per què l'has triat?
Perquè és una cançó d'amor que no és gens tòpica.
El seu desig ardent, el foc de l'amor, amb ell ja no s'encén, malgrat els anys, que fa que surti.
Preciosa, però el dia que t'estimi et deixarà i en canvi sempre el portaràs alguna cosa d'ell.
És la dificultat de l'amor, és que pensar-se que l'amor és la felicitat i és fàcil, és un engany que ha fet molt mal a la humanitat i a les dones encara més que als homes.
Va, que et coneixerem una mica més, Isona. Com era l'Armengol?
El pare?
Sí.
Oh, quina vitalitat.
Mira, ara ja veig d'on ve això,
No parar, per favor. Bé, era una persona, d'entrada, queia molt bé tothom perquè era molt natural. Era l'antítesi, malgrat que feia moltes coses i que havia fet coses molt importants, era l'antítesi d'una persona creguda. Estava obert a tot. I va ser un gran lluitador antifranquista a través de la cultura, a través de la cançó, a través de la literatura, a través de totes les eines que tenia a la mà per enfrontar-se a la mediocritat política, cultural, social del franquisme, i realment ho va viure molt intensament i ens ho va fer viure molt intensament a tots els de casa.
Llibreria Ona, amb un equip de gent, La Cova del Drac, també editor de discos de la nova cançó, va rebre la Creu de Sant Jordi per promoure la cultura catalana. Per tant, tu tens molt del pare, no?
Suposo que diuen que m'hi assemblo de caràcter, però és clar, el que has viscut és el que si t'ha semblat que era bo i útil, és el que reprodueixes. Per mi és molt natural fer el que faig, no podria fer una altra cosa. A mi aquesta idea a casa meva de que un no fa les coses per un mateix, pel propi plaer i per la pròpia satisfacció, sinó pel país, per la col·lectivitat, ho tinc molt endins. I és que al final això produeix molt plaer, també vull dir, que treballar pel conjunt i amb el conjunt i amb la col·lectivitat és una de les coses millors que pots fer en aquesta vida, perquè és molt gratificant.
I la Rosa, la mare?
Ai, la mare, pobreta, era molt maca. Era molt dura, eh? Ens va pujar amb una disciplina fèrrea. Era una persona amb molt sentit del deure, amb molt sentit de la justícia. I clar, et trobes amb 7 fills, doncs...
Set fills,
anàvem com soldats. Molt, molt dura i molt exigent. Però alhora una persona molt compassiva, molt justa, molt tendra. I clar, jo ara la recordo ja de gran, quan tota aquesta fúria, tota aquesta duresa de pujar-nos amb aquella disciplina havia afluixat, i li va sortir una tendresa, una bondat. Era fantàstica i a més era molt divertida perquè parlava amb frases fetes, tenia un llenguatge molt viu, tenia molt sentit de l'humor. Sí, era molt maca la mare.
Filla
sí.
de fabricants de fusta.
Sí, la meva mare era filla de fabricants de, a l'època de la tèxtil, de la Vall del Ter de Torelló, que feien els rodets de fusta, que feien els cons, que feien tot el que tenia a veure allà on hi anaven el cotó i el fil, o sigui que era un complement molt important de la indústria tèxtil. I jo recordo molt les infàncies a casa dels avis, a Torelló, amb molta olor de fusta, perquè tot el dia cremava fusta a casa i la fàbrica on vaig aprendre a anar en bicicleta, que ara és el Museu de la Torneria. Es deia Torneria, perquè fer rodets i fer les bitlles i tot això, doncs, és un art industrial, ho feien industrialment.
Es va posar a estudiar anglès i fer traduccions?
I català, sí, perquè català? Quan va tenir uns bessons era molt gran i quan els bessons van créixer una mica, ella sempre havia volgut treballar, tenia un gran amor per la llengua, li encantava tot el tema, va estudiar gramàtica, va estudiar anglès, es va treure el proficiency, que no me l'he tret mai, va estudiar català i va muntar una agència de correcció i de traducció amb quatre amigues més que es deia Vèrtex, que va funcionar molt bé. La mare tenia 80 anys i encara traduïa. De vegades el pare li deia: per favor, vés a dormir, Rosa. No, que haig d'acabar una traducció, que l'haig de presentar. Era així, era una màquina.
Per què vas estudiar història?
Doncs mira, jo era una profundament de lletres i m'hauria pogut inclinar per literatura, per història de l'art o per història. Però vaig enganxar uns professors tan extraordinaris a l'Autònoma d'Història. Jo encara vaig tenir el Reglà, el Termes, el Balcells, el Borja de Riquer, tota aquesta gent, el Nadal, el Fontana. És clar, amb aquest estol de professors boníssims, que tots eren primera línia de la historiografia catalana, malgrat que vaig agafar alguna assignatura de literatura, però jo ja llegia molt a casa i la biblioteca del pare, em vaig formar jo totalment amb literatura, no. No vaig tirar tant per agafar la carrera de literatura, sinó per aprofitar-me de la informació que em donaven aquells savis.
Isona Passola, avui al divan. Aquella noia de porcellana. Que té anys.
Pau Riba, que important va ser.
Noia de porcellana, buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Plena de vent, una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent.
Sempre per crear s'ha d'arriscar?
Sí, si no, no.
Si no es crea.
No.
No obres per fer, espais.
Per tot s'ha d'arriscar. Tu, no ho sé,
digues,
m'entrevistes. No,
no, digues, què anaves a dir?
Tu creus que hi ha alguna cosa del que has fet que hagi sortit facilíssimament? En el meu cas, no, igual.
Bueno, jo no, a mi no, sort. Facilíssimament no m'ha sortit mai res.
Tot ho has hagut de perseguir, buscar...
Persistir,
triar...
Aprendre'n.
Perdre.
Perdre per guanyar.
Perdre per guanyar, perdre per aprendre, equivocar-te. Clar, això és la vida, és que pensar-se que la vida és fàcil, que tot... No, no, és un error, és el que dèiem de les pel·lícules.
Però tu no volies que la vida fos com una pel·lícula?
No, no et pensis, eh? No he sigut mai gens bufanúvols amb això.
No, que bonica aquesta frase.
No he sigut gens bufanúvols,
eh?
No, ja veia el pa que s'hi donava, eh?
A vegades negre, no tant com aquella.
Veus, ara estava parlant amb les frases fetes de la meva mare. El pa que s'hi dona, bufanúvols.
Com és en Joan Teixidor Passola?
El meu fill.
Sí?
És fantàstic. És
molt... Oh, quina marassa que ets!
No, és molt... És un nano, com tots els nanos, però és un ànima sensible. Treballa pel seu barri, és conseller del barri de Sarrià, ha estudiat polítiques i està estudiant dret, toca el piano, té molts amics. és molt sociable i és molt carinyós. He tingut sort, mira.
Has tingut sort.
He tingut sort perquè no és fàcil tampoc educar un fill fent tantes coses com feia jo. A part de que em va perdre el pare va morir fa 5 anys de càncer de pulmó i bueno, que ha patit el seu.
I tu com estàs ara?
Jo estic bé perquè hi ha una manera de venjar-te de les coses de la vida que t'han fet mal, que és fer-ne de noves i treballar i no deixar-se anar.
És Isona Passola, la productora de cine. Avui al divan amb Sílvia Coppolo.
Bala! Buah, aquesta ja.
Ara ja aquí...
Aquí et sents, aquí sí que et sents, eh?
Aquí sí que s'omple l'espai, l'estudi, tot, no? Amb aquest Eric Clapton. I la Passola.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, long.
A veure.
You look wonderful tonight.
Go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady.
Te'n recordes? Faig salts endavant i endarrere quan tenies 14, 15 anys fent teatre amb en Bozzo, els Lluïsos de Gràcia, amb la Novella, amb la Sisquella. Què pensaves llavors?
Ens agradava molt el teatre, eh? Érem uns malalts del teatre, ho veiem tot, ho llegíem tot. Sembla mentida que fóssim tan joves i que estiguéssim tan malalts del teatre. Suposo que ja érem una mica especials, perquè hi havia la sensibilitat a flor de pell, la curiositat per llegir textos nous, per veure tot el que es feia, per saber, o sigui, aquest motor que et dona la cultura, no? I quan ets jove te'l dona amb molta intensitat, empeny d'una manera pels poros, busques i trobes i surt i es barreja amb l'adrenalina que portes a sobre i amb les històries d'amor i amb la batalla que portàvem contra el règim també. Va ser un moment molt, molt fort.
A la vora de la mar hi ha una donzella, hi ha una donzella que embrodava un mocador que és per la reina, que és per la reina.
La professora Isona Passola, oi, ensenyava a través de l'audiovisual història, no?, a la Universitat.
Vaig començar a la Universitat amb història i vaig fer alguns exercicis amb els alumnes a través de l'audiovisual, de que reproduïssin personatges històrics, i a partir d'aquí començava el vídeo i vaig fer uns cursos a l'Institut del Teatre de Vídeo i em vaig llançar cap a l'audiovisual, que de fet l'audiovisual resumia... L'audiovisual, com jo l'he exercit, resumeix molt bé totes les passions que he tingut. És a dir, he fet pel·lícules històriques, he fet història, he fet adaptacions literàries. Jo sóc una lectora malaltissa, la llegeixo molt i la literatura m'interessa molt. Per tant, he tret les històries de la literatura i he treballat amb actors, amb el teatre, per tant... I el cinema té bandes sonores, que té música. Per tant, el cinema, el fer cinema, reuneix molt tot allò que a mi m'ha mogut com a persona i m'ha interessat i m'ha emocionat i de vegades m'ha fet feliç i de vegades m'ha fet infeliç. Però penso que ha estat un bon resum de tot el que a mi m'interessava.
Senyor, et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel i per deixar-nos viure enmig de tanta mort.
Acaba d'arribar al poble, oi?
Per entrenar els soldats.
I en què consisteix?
Ensenyar-los a matar.
M'han dit que en aquest regiment hi ha un oficial que es diu Soleràs.
En Juli Soleràs?
Va, som amics de fa temps.
Com és que sempre tens el que jo voldria?
Sent amable i educat.
A mi em té totalment abandonada. Però em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era.
Ara que t'hi estaves referint, adaptant la novel·la sobre la Guerra Civil de Joan Sales. Moltes coses amb l'Agustí Villaronga, que a més heu nascut el mateix dia.
I el mateix any.
Això és un escàndol! Això és un escàndol, no?
El primer dia que vaig signar un contracte amb ell, dic, escolta'm, s'han equivocat. T'han posat a tu? Diu, no. I ell a Mallorca i jo a Barcelona. Sempre fent broma, dient que si ell no hagués nascut a Mallorca i jo a Barcelona, doncs, potser ens hauríem trobat inclús a la clínica, a la nursery. Però sí, som ànimes bessones. I mira que som diferentíssims. Però ens hem entès molt bé, ens estimem molt i hem sigut companys de creació. I això genera una fusió fortíssima.
Molt bona. La Isona Passola ha dirigit els documentals Catalunya-Espanya el 2009 i L'endemà, sobre la Catalunya independent.
Sí.
Algunos dicen, no, no. Es que usted tiene que reconocer la realidad plurinacional de España. Y yo, oiga, que yo cojo el preámbulo de la Constitución y eso empieza diciendo la nación española.
Lo normal des d'un punt de vista patriòtic espanyol seria intentar apagar el foc de l'anticatalanisme, però en canvi des del patriotisme espanyol s'està atiant aquesta mena de ressentiment absurd i que només genera perjudicis de tota mena, no? No genera res positiu.
Com ho anem veient, això?
Jo no. Hi ha molta gent que diu que vol ser director i tot. Jo quan vaig fer el Catalunya-Espanya, que no es parlava gens del procés ni de res, vaig fer una pel·lícula que ensenyava molt les dues parts, molt distant, però que va durar 8 mesos a les sales de cinema. Va ser un èxit per ser un documental bestial. I quan vaig fer L'endemà, com que el vaig fer amb diners de la gent a través d'un Verkami, que la gent posava diners, i vaig explicar què volia fer, ja vaig dir directament, faré el que vulgui. Si tinc clar que aquest país funcionarà més bé siguent independent, ho explicaré per què. I vaig explicar-ho amb els millors teòrics de cada aspecte, els que deien com s'havia de fer la transició ecològica, els que parlaven de com havia de ser l'ensenyament, de com havia de ser la cultura. Vaig agafar els que em semblaven que eren els tops i vaig dir, expliqueu quin seria el país ideal. I bé.
I tu creus que veuràs Catalunya independent?
A veure, jo crec que això s'ha de resoldre. I que no hi ha...
Ara sento la Passola!
Que no hi ha ningú mínimament demòcrata que es pugui dir mínimament demòcrata, que davant de 2 milions i més de persones votant, aixecant els braços quan rebien 2,5 milions de vots en una societat doncs que en voten 5, que pugui dir que això no s'ha de resoldre. És que és tan clar que s'ha de resoldre i que es pot resoldre de moltes maneres, però que és evident que hi ha d'haver diàleg, perquè si no hi ha diàleg, no hi ha bloqueig. Llavors, jo sóc molt partidària d'obrir-se, de dialogar, encara que sigui difícil, de seguir exercint pressió al carrer, sempre d'una manera pacífica. Encara que sembli que no s'avança pacíficament, s'ha d'avançar pacíficament, perquè és molt fort el moviment que hi ha, perquè és un moviment molt carregat de raons i perquè el franquisme, ho sento, però no s'ha acabat. En uns aspectes s'ha acabat. Tampoc sóc jo d'aquelles que diu que encara estem amb... Però en els aspectes fonamentals d'organització territorial de l'Estat no s'ha acabat. En els aspectes de modernitzar la justícia no s'ha acabat. Estem en una justícia que té moltes coses del segle XIX encara, no del segle passat. El tema dels militars no s'han democratitzat de la manera que hauria de ser un exèrcit democràtic. I escolta, això és evident que s'ha de resoldre en un context europeu i que cada vegada es posa més en evidència que no pot durar més. Per tant, sí, segueixo pensant que és un objectiu molt noble, molt lícit. També entenc que hi hagi gent que no hi estic d'acord, que emocionalment és molt potent per les dues bandes, però que si democràticament s'arriba a votar que Catalunya ha de ser independent, els que creuen que no ho ha de ser, que mirin com funciona Catalunya independent i que tornin a votar per desfer-ho. De la mateixa manera que jo he aguantat una Catalunya no independent i els he deixat fer, és la democràcia, té això, no? Llavors, des d'un profund sentit demòcrata, crec que s'ha donat l'oportunitat a que la idea d'una Catalunya independent no faci estripar les vestidures a la gent d'aquesta manera. També et vaig dir una cosa, l'independentisme, hi ha una part de l'independentisme que s'ha de calmar. Jo entenc que hi ha hagut moltes ferides i que es parla molt per les ferides, però aquestes agressions dels uns contra els altres quan pensen el mateix és una cosa que forma part del trauma, però jo crec que els traumes s'han de superar i que hem d'entrar en un altre estadi mirant-nos-ho diferent, mirant-nos-ho amb calma, veure com ho fem i amb tranquil·litat. No passa res, amb tranquil·litat i persistència, que és el que ha fet sempre aquest país, i amb creativitat, i treballant molt, perquè quan no hem tingut estat, hem fet l'estat a part, i l'hem fet lluitant des de la cultura, des de la societat civil. Doncs tenim la societat civil més forta d'Europa, capaç de muntar els moviments més potents d'Europa. Doncs seguim amb aquesta força i demanem als polítics que ho facin bé, que s'entenguin, que negociïn, que parlin, que no facin la traveta. No només per la independència, per tot, perquè necessitem un bon govern.
Isona Passola, al divan.
Cada any teníem una gent asseguda aquí amb les autoritats i no hi són a l'exili o a la presó. M'agradaria que tornessin a casa, de veritat.
I així fou com la gran companyia Almogàver, capitanejada per Roger de Flor, va vèncer el poderós exèrcit turc a la famosa batalla del Taure.
Però no m'havia dit que els turcs eren uns 10.000?
Sí, i els almogàvers molts menys.
No ho entenc, senyor Ramon. Vol dir que no es troba una mica...
Els almogàvers eren molt àgils. Anaven a peu, armats amb una espasa curta, un coltell, i es posaven sota els cavalls dels turcs, que eren molt feixucs, amb les seves armadures, i punxaven a la panxa dels cavalls. I quan el cavaller caia a terra...
Així doncs, si eren tan espavilats, com és que van caure la trampa d'Andrònic II, l'emperador bizantí?
Desperta, ferro, Passola!
Això va ser molt divertit. No li vaig posar jo el títol, eh?
Ah, no?
Mira, em va portar un guió el Benet Rossell, vaig dir, això no es pot fer en ficció, s'ha de fer en dibuixos animats.
Llargmetratge de dibuixos animats coproduït amb Alemanya per Equip Produccions. Premi Sant Jordi a la millor producció del 90. A més, fa anys ja, eh?
Sí.
Després vas crear la teva productora actual encara, no? Massa d'Or, eh?
Sí, saps què vol dir Massa d'Or, no?
Què vol dir Massa d'Or?
Massa d'Or és l'illa del Cap de Creus per on surt el sol a la península. Mira quina metàfora.
Que bona que és. Isona Passola.
Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón.
Paolo Conte, Paolo Conte.
Paolo Conte.
Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate. Ecco quello che io ti darò. E la sensualità delle vite disperate ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita.
Tu vas veure que series una líder de petita?
Ai, no em facis riure.
Sí, jo trobo que és una pregunta.
No et pensis, eh? Amb 7 germans ara manen els uns, ara manen els altres.
No, oh, però la que mana, mana.
No, no, jo tinc una germana que manava molt, la Tònia. Sí, sí. Molt tossuda. Sí, costava molt imposar els
imposar-se, no? Clar, ja, vol dir que tu volies imposar-se, eh?
Vol dir que em vaig haver d'aprendre, si més no.
Alguna vegada has dit que la cultura s'ha de considerar salut, també, salut mental. Per què?
Home, absolutament. Absolutament, perquè jo veig que... jo t'asseguro, veig que la gent amb que consumeix cultura té uns esclats de felicitat que difícilment en aquesta vida es tenen per altres coses.
Avanço, la nostra llengua és la traducció i la nostra cultura és la diversitat. Per què?
Això és Europa. Això és el que et deia abans, que diu Wim Wenders. L'Acadèmia Catalana està dintre de l'Acadèmia Europea. I el Wim Wenders, quan tothom té tendència a rodar en anglès, a cantar en anglès o en castellà, amb aquestes llengües majoritàries, el Wim Wenders, que és un gran director de cine i que el president de l'Acadèmia, deia: no renuncieu a una llengua, per petita que sigui el moment de rodar, perquè esteu fent un flac favor a Europa. La cultura d'Europa és la diversitat i això ens fa més rics. La cultura d'Europa ha d'entendre la diversitat no com una nosa, sinó com una riquesa.
Què diries de l'humor?
De l'humor? Sí? És fantàstic.
Ajuda a viure.
Oh, que bé m'ho he passat jo rient i sentint l'agudesa que hi ha darrere de la gent que té la capacitat de fer humor.
I la felicitat què és?
Ara sí que m'has fos.
Oh, que ja vaig acabant i ja...
Home!
Hem començat preguntant què era l'amor. Estem ara ja a la felicitat i...
Bé, no ho sé, perquè... Primera cosa, s'ha de desmitificar la felicitat. És a dir, això que es va dient, que sigueu feliços i que sigueu feliços, que sigueu feliços, la felicitat com un tot, com un absolut, és un absurd. A la vida hi ha moments, hi ha flaixos de felicitat fantàstics, però, per tant, jo em quedaria amb que la felicitat són aquells moments on quadra allò que tu has pensat que havia de ser la vida i allò que és.
Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor als dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses belles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida.
Amb en Toti Soler, un altre d'amor, que ens has triat.
M'he passat masses d'amor.
No sé
en quin moment em devíeu agafar quan em vau fer triar cançons. Devia estar molt nostàlgica.
Escolta'm, i ara de cara al futur? A l'immediat, què?
Home, l'Ateneu, ara.
L'Ateneu.
L'Ateneu em fa una il·lusió bàrbara perquè és un focus irradiador de cultura urbana, de cultura pel país.
A mi que em sembla que el focus ets tu.
No saps. Vés-t'hi a passejar.
Entra ja hi he estat, i aquell jardí fantàstic, aquell jardí romàntic, i les aules, i la biblioteca.
I estan a la biblioteca a llegir, veient com es belluguen les fulles de les palmeres.
Un dia sensacional per la Isona és un dia llegint.
Oi, sí, sí. Això sí que t'ho puc dir. Els meus diumenges i els dissabtes, si no tinc actes, perquè últimament no sé què passa, que sempre hi ha actes que haig d'anar aquí i allà, el meu ideal és llegir i llevar-me per anar a mercat, però llegir al llit i després tornar, i a la tarda tornar a llegir, i al vespre sortir a passejar i a sopar, si cal.
Oh, acabem, Isona, passada. Adéu, Manuela, de Metec.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
comme elle a mis ta clé.
Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
I aquí amb en Moustaki Lemetec, que també ens ha triat l'Isona, que somriu.
Quins revivals, per favor.
Oh,
estic atacada.
Sortim atacats tots avui, eh?
Sortim quatre grapes.
Isona, que vagi molt bé aquesta nova etapa, que la força t'acompanyi i la clarividència et guiï. De debò, i que ens continuïs generosament oferint aquestes idees, aquests productes, aquestes realitats que són la cultura i que finalment són la felicitat i, com tu dius, ens salva. Gràcies, Isona.
Oi tant, gràcies a vosaltres. Gràcies. Farem el que podrem.
Farem bé.
I a poder ser tots plegats.
Més lluny que arribarem.
De patre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans.
Sergi Cotillas al muntatge.
Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir.
Mathilde Sion et les gravacions.
Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir.
Núria de la Fuente à la production.
Et nous ferons de chaque jour.
Canta Isona Passola.
Toute une éternité d'amour.
Feliç Sílvia Coppola al divan.
Que nous vivrons à en mourir.
Catalunya Ràdio.